Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 26 de gener del 2026, un dia cap i cua que comença amb pluja. En aquest moment està plovent a la ciutat d'Olot, ho està fent de forma suau, però en definitiva això combina també amb les temperatures baixes que tenim, que són temperatures de rigorós hivern. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres?
Doncs sí, temperatures baixes, ara mateix 5 graus negatius els que tenim a Vall de Núria, en tenim 2 també sota de 0 a Das, a 0 graus els tenim a Ripoll i a Camprodon, un grau positiu a Sant Pau de Segúries i a Mieres, 2 a Olot, a Montagut, a les Preses, 3 graus a Santa Pau i a la Vall d'en Bas, en tenim 4 a Besalú, 5 graus els tenim a Girona, 6 a Castellfollit de la Roca i 7 a Banyoles, a Figueres i a Roses.
Quina és la previsió del temps?
Doncs, com deies, encetem una setmana dominada pels centres de baixes pressions atlàntics, això implicarà el pas de diversos fronts i un ambient fred, molt marcat pels vents de l'oest i el sud-oest, amb algunes baixades de temperatura puntuals. El Pirineu serà el sector, de fet, és el sector de Catalunya amb més precipitació aquest dilluns. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís per neu entre aquest matí i migdia de dilluns per acumulacions de més de 10 centímetres per damunt dels 900 metres i més de 30 centímetres per damunt dels 2.000. La nevada s'ha mantingut amb força també aquesta matinada i durarà, com dèiem, fins avui al migdia, però amb menys intensitat durant el matí. Aquesta cota de neu que serà d'uns 800 metres. Fora del Pirineu i Prepirineu, on estarà ennuvolat, esperem un inici del dia amb núvols baixos en punts del prelitoral sud i també de la Catalunya central. A la resta tindrem també un cel assolellat o enteranyinat per núvols prims. La tarda començarà amb sol, amb el pas de les hores començaran a arribar núvols més compactes per l'oest. I a partir del vespre el cel ja estarà ennuvolat arreu i començarà també a ploure en alguns punts també de les comarques de Girona. Els registres, però, seran molt poc abundants. La cota de neu ja estarà situada al voltant dels 2.000 metres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot va posar 248 multes a conductors de patinet l'any passat i tenen previst fer almenys 8 controls més aquest any.
Tenen també 52 patinets requisats al dipòsit. Tot i fer més controls i enxampar més infractors, entre els veïns continua havent-hi sensació d'inseguretat en aquest àmbit.
L'alcalde és Agustí Arbós.
Jo crec que en 2 anys ha millorat, no ha anat a pitjor, venint d'un moment que allò era, és veritat, era un nou element que apareixia als nostres carrers, a la nostra ciutat, a les ciutats, de fet, i de mica en mica, a base d'anar fent doncs, tots aquests esforços, cada vegada més conductors de BMPs circulen més bé.
Aquests eren els crits que se sentien aquest dissabte al migdia al centre d'Olot. Enfrontaments al centre de la capital entre els manifestants d'una formació d'extrema dreta i col·lectius antifeixistes. Unes 200 persones, segons els convocants, es van escridassar a la plaça Catalunya, on un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra va impedir que tot plegat anés més enllà. Convertir un edifici ocupat en habitatge de lloguer social és el que demanen fa anys des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres.
Recentment han aconseguit desocupar un edifici de Sant Esteve de Llémena i actualment està tapiat. L'edifici és propietat de l'Incasol i l'alcalde Francesc Oliveres vol que el cedeixin per arreglar-lo i oferir 3 pisos a 3 famílies.
Estem a tractes a veure si podem aconseguir que els donin l'Ajuntament per rehabilitar-los per fer vivenda social. Penso que són 3 pisos, que l'estructura està molt bé, traient les parets que hem tapiat, fent finestres i portes noves i una pintada estarien perfectes, tampoc seria gaire hosto. Topem amb topalls que t'ho ralenteixen tot, tot arreu hi veuen problemes allà on nosaltres no en veiem cap perquè només haurien de fer que entregar-ho a l'Ajuntament i faríem la feina.
L'Ajuntament d'Olot renovarà el reglament d'ús de la llengua catalana.
La darrera norma data del 1991 i des de la regidoria de la llengua catalana s'ha considerat necessari actualitzar el document i modernitzar-lo. Els diversos grups de l'Ajuntament d'Olot han vist bé la mesura.
Escoltem la Susana Pagès, regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot.
Llavors, a partir d'aquí, s'encarregarà el Consorci per la Normalització Lingüística la redacció d'una proposta de reglament a partir del que ja tenim. El que fem és actualitzar-lo i modernitzar-lo. I un cop elaborada, aquesta proposta es traslladarà a la comissió que ja existeix per fer el seguiment, per fer l'avaluació, per mirar que tots els requisits siguin els que legalment es puguin fer i finalment es portaran al ple per llavors sí poder fer la seva aprovació.
Avui coneixerem com viu la comunitat veneçolana la situació del seu país d'origen. Jorge Burita diu que la detenció de Nicolás Maduro és el primer pas per solucionar l'estat actual de Veneçuela.
Veneçolà i resident a la Garrotxa des de fa 9 anys ha explicat el seu cas en aquest mateix programa. Explica que va haver de fugir amb la seva dona i els seus fills després de rebre amenaces per no anar a votar a unes eleccions. Confia que la comunitat veneçolana aposti per recuperar la democràcia al país.
Claro, porque es un paso a la democracia y un paso menos a la dictadura. Sí, todo que sea algo de esperanza para una libertad és confiable.
Es commemoren els 40 anys de la Biblioteca Ramon Vidal de Besalú. Aquest acte s'ha celebrat en el marc de la Festa Petita de la Vila, la de Sant Vicenç, que ha durat 3 dies.
L'alcalde de Besalú explica que ha intentat consolidar aquesta festa en contraposició a la Festa Major, que té lloc al setembre. Dissabte va haver-hi cercavila i música. Per altra banda, diumenge es va tancar amb l'ofici solemne i sardanes amb la Cobla de Foment del Montgrí.
Té una component clarament tradicional. Hi havia dos moments a l'estiu i a l'hivern en què hi havia aquestes dues, d'alguna manera, trobades de la societat, dels pobles en general, per poder oblidar-se una mica de la feina i de la tasca de cada dia i per poder disfrutar de jornades d'amistat, de balls i de tot el que és bàsicament components de caire tradicional.
I atenció, perquè aquest proper cap de setmana se celebra a Ridaura la primera jornada d'oci alternatiu amb jocs d'estratègia i rol.
Aquest esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'organització de l'Associació Garrotxa Mitjana, tindrà lloc al centre cívic del poble. Hi haurà torneigs per parelles pels més experts en la matèria de Warhammer, però també s'hi faran mostres d'iniciació als jocs de rol i també als wargames. La jornada és gratuïta i tothom, gran i petit, interessat, és benvingut a fer un tastet d'aquests jocs de taula.
Un dels organitzadors és en Joan Codony.
Però totes dedicades a això, no? Als jocs d'estratègia, jocs de... que molta gent no li sonarà, però la paraula és wargame, que són jocs de guerra, que una mica, diguem-ne, la base ve de tots aquests jocs que es feien de batalles napoleòniques, setges històrics, per exemple la batalla de Waterloo, coses així. Llavors nosaltres partim una mica d'aquí, però també partim d'una base, diguem-ne, no?, que tenim, que és El Senyor dels Anells, jocs de fantasia, tots aquests mons, no?, que surten de llibres, de pel·lícules.
Són les 7 i 7 en esports. Un Olot amb molt d'ofici assalta el Collao.
Doncs sí, bones notícies tant pel futbol com també per l'hoquei. Guanya per primera vegada la història al camp de l'Alcoià i suma la primera victòria de la temporada fora de casa. Marc Mas, aprofitant el refús del porter, i Pau Salvans, assistència de Nuja, marquen a la segona meitat els gols d'una victòria que duna l'Olot a 6 punts del descens. El tècnic és Roger Vidal.
Molt content perquè... a vegades la feina té els seus fruits i avui penso que he fet un partit molt seriós. També penso que és fruit de la victòria de l'altre dia, que ens va fer veure que estàvem molt intensos, poder havíem perdut una mica aquesta agressivitat tant defensiva com ofensiva, i el partit de la setmana passada crec que ens va fer obrir els ulls a tots, a recordar com era el lot, i fruit d'allò, doncs avui ha perdut això.
I tal i com deies, Aniol, també bones notícies per l'hoquei Olot, que es remunta i guanya la Josep Jou per 3-1.
Doncs sí, els olotins superen el Congrés sumant la que és la primera victòria a casa de la temporada. En un duel on els visitants van anar per davant del marcador en gran part del partit, els olotins van capgirar el resultat amb un tram final de segona meitat efectiu. Ja no mateix, amb un doblet, va liderar una victòria que serveix a l'hoquei Olot per sumar 11 punts i fugir de la part baixa de la taula.
Escoltem el tècnic Miquel Ràfols.
Hi ha dos parts molt marcades. Tot el tram d'inici en el que no podien comptar amb en Prato i en Ferran, que a part de la seva qualitat també són jugadors que porten gol, que són bons defensors. Per tant, crec que aquesta llosa dels 5 partits primers, doncs, és important, i després els 6 següents crec que hem començat a competir com volem. Per tant, de moment ens anem amb un aprovadet i contents per un aprovadet d'aquests que mires cap amunt i que esperem que pugem cap al notable a la segona volta.
I tant que sí. El partit el podreu seguir, el podreu veure avui a partir de les 11 de la nit a través d'Olot Televisió. Escolteu els 5 minuts més, 7 i 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Avui tenim les afectacions viàries següents. Talls complerts al carrer Freixes, al Notari Closells i al carrer Sandrada. Talls parcials de la via al pàrquing del carrer Macarnau. I ocupacions de via sense tall a l'avinguda Jaume II, a l'avinguda Sant Jordi a l'alçada de número 2, a la plaça Teatre, al Bisbe Lorenzana, carrer Nicaragua amb avinguda Perú, avinguda Ensem Clavé, Verge Montserrat, alcalde Pere Bretxa, carrer Nicaragua i carrer Tarragona. Això és tot des de la Policia Municipal. Bon dia.
Gràcies, bon dia i bona hora. Atenció, perquè la circulació de trens de Rodalies i de mitjana distància s'ha tornat a suspendre a causa d'una incidència. Ara, al centre de control d'Adif, segons ha informat Renfe i la mateixa Adif, Aniol, què més en sabem?
Doncs, com deia, Rodalies ha tornat a funcionar aquest dilluns, però només mitja hora. A 6:45 del matí, una avaria al centre de control d'Adif a l'estació de França ha deixat altre cop sense trens tot Catalunya. Aquesta avaria d'avui, de fet, ja es va donar també el 28 de juliol del 2025. Ara mateix els mateixos informadors es troben sense informació per donar als usuaris que es tornen a trobar les pantalles en blanc. Abans de les 6 del matí havien sortit els primers trens, ara bé, ni ho han fet tots els trens habituals ni ho feien tampoc d'hora. A Sants, a primera hora, hi havia només un torn obert, tot i que no hi havia gran acumulació de passatgers. Aquestes tres línies, per exemple, representen, com dèiem, R1, R2 i R4, representen 300.000 usuaris. A tota la xarxa de Rodalies són en total uns 400.000 usuaris afectats.
Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que es complica dia a dia. Ja portarem 3 dies sense servei de trens arreu del país.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model, servei el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà número 1.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu. Jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Un quart de vuit del matí, l'Ajuntament d'Olot va posar l'any passat 248 multes a conductors de patinet i tenen previst fer almenys 8 controls més aquest any.
La policia municipal té 52 patinets requisats al dipòsit. Tot i fer més controls i enxampar a més infractors, entre els veïns continua havent-hi sensació d'inseguretat en aquest àmbit.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot va posar 248 multes a conductors de patinets durant el 2025 i tenen requisats 52 patinets al dipòsit. Progressivament s'han anat ampliant el nombre de controls, especialment al centre de la ciutat. L'any passat se'n van fer 8 i per aquest any està previst que se'n facin almenys 8 més. L'any 2024 es van posar 173 multes. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Jo crec que en 2 anys ha millorat, no ha anat a pitjor, venint d'un moment que allò era, és veritat, era un nou element que apareixia als nostres carrers, a la nostra ciutat, a les ciutats, de fet, i mica en mica, a base d'anar fent doncs, tots aquests esforços, cada vegada més conductors de BMPs circulen més bé.
Segons l'alcalde d'Olot, s'està notant un major civisme, per exemple, als passos de vianants.
La tipologia de sancions, per exemple, de circular per les zones de vianants, doncs veiem que per cada la quantitat de patinets que es van aturant, doncs cada vegada són menors, no? Cada vegada es va responsabilitzar més la gent de passar per les zones on pertoca. Que n'hi ha que no ho fan bé, és evident.
Des d'Activem Olot consideren que hi ha permissivitat i falta de control dels conductors de patinets quan fan infraccions, especialment al centre de la ciutat, però l'equip de govern, agafant les dades, no ho veuen així. En parlen Jordi Rubio d'Activem Olot i Agustí Arbós.
Tenim la sensació, i molts veïns així ens ho transmeten, que hi ha una permissivitat alarmant per part d'aquesta àrea. Veiem patinets de gran velocitat esquivant avis i nens i sembla que aquí no passi res. La pedagogia té un límit i ara toca ser una mica més contundents.
No estic gens d'acord amb el que ha dit vostè de la permissivitat. Justament el control de trànsit que s'ha fet més des que ha entrat d'alcalde des de fa 10 mesos ha estat el de patinets.
L'equip de govern creu que fan falta unes normatives que acompanyin més per tal de combatre les infraccions en vehicles BMP.
També ens calen normatives com la que s'ha suspès, que permeti tenir assegurança, fins i tot jo crec que un mínim de coneixement sobre vialitat. És clar, no coneixen la senyalització de trànsit perquè no n'estan obligats. Això també ens genera problemes de desconeixement de les persones que condueixen.
I és que amb el pas dels anys cada cop són més les persones que utilitzen aquest tipus de vehicles per desplaçar-se, generalment per les ciutats.
Aquests són els crits que se sentien dissabte al migdia per als carrers del centre d'Olot. Eren els enfrontaments entre els manifestants d'una formació d'extrema dreta i col·lectius antifeixistes. Unes 200 persones, segons els convocants, es van escridassar a la plaça Catalunya, on un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra va evitar que la cosa anés més enllà.
Doncs, com deies, enfrontaments al centre d'Olot entre els manifestants d'una formació d'extrema dreta i col·lectius antifeixistes. Unes 200 persones s'han escridassat a la plaça Catalunya, on un fort dispositiu positiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que anés més enllà. Finalment, els manifestants de les dues bandes s'han concentrat a banda i banda del Passeig de Barcelona fins que s'han dissolt. Una formació d'extrema dreta havia convocat una manifestació pels carrers d'Olot que havia de sortir al punt del migdia des de la plaça Clarà fins al Firalet, passant pel carrer Sant Rafel. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes amb el suport de la CUP i altres entitats com Òmnium Cultural havien convocat des de primera hora del matí una sèrie d'activitats populars a la plaça Mercat amb l'objectiu de frenar-la. Els Mossos d'Esquadra han tancat el trànsit a la plaça Clarà en previsió d'enfrontaments que finalment s'han traslladat a la plaça Catalunya. Uns 200 manifestants, alguns vinguts de fora, han desplegat pancartes en contra del feixisme i s'han dirigit a la plaça Catalunya, on hi havia les 8 persones de la formació d'extrema dreta aguantant pancartes amb proclames contra la immigració. Ha estat en aquest punt quan s'han produït els enfrontaments més tensos entre els manifestants de les dues bandes. Tot i els crits i insults, la barrera dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la trobada entre els dos col·lectius arribés a les mans. Els agents han dissuadit els manifestants d'extrema dreta de continuar en aquell punt i han aconseguit que situessin al capdamunt del Passeig de Barcelona, on han continuat amb els crits i el desplegament de pancartes, mentre els col·lectius antifeixistes s'han situat en la mateixa posició, però a la part contrària, amb una separació molt considerable. Finalment, les dues manifestacions s'han dissolt sense problemes. L'acció ha portat, com dèiem, un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra al centre de la ciutat i ha obligat a tallar el trànsit a tota la plaça Clarà i als carrers del voltant.
Escolteu els 5 minuts més, 10 i 2 quarts de 8. Marxem ara cap a Sant Aniol de Finestres perquè convertir un edifici ocupat en habitatge de lloguer social és el que demana des de fa anys l'Ajuntament del municipi.
Recentment han aconseguit desocupar un edifici de Sant Esteve de Llémena i actualment està tapiat. És propietat de l'Incasol i l'alcalde, Francesc Oliveres, vol que el cedeixin per arreglar-lo i oferir 3 pisos a 3 famílies.
Fins l'any passat a Sant Esteve de Llémena hi havia un pis ocupat. Després de mesos s'ha pogut desocupar i actualment l'edifici està tapiat. Francesc Oliveres és l'alcalde de Sant Aniol de Finestres.
Estem a tractes a veure si podem aconseguir que els donin l'Ajuntament per rehabilitar-los per fer vivenda social. Penso que són 3 pisos, que l'estructura està molt bé, traient les parets que hem tapiat, fent finestres i portes noves i una pintada estarien perfectes, tampoc seria gaire gasto. Topem amb topalls que t'ho ralenteixen tot, tot arreu hi veuen problemes allà on nosaltres no en veiem cap perquè només haurien de fer que entregar-ho a l'Ajuntament i faríem la feina, però avui no, que això encara hi ha alguna empresa lligada, que no sabem on estem, Fa 3 o 4 anys que estem lluitant i no sabem on som.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres detalla el recorregut de propietaris que ha tingut l'edifici, pel que han pogut saber.
Qui ho tenia era l'Institut Català de Finances. L'Institut Català de Finances ens va remetre que encara hi havia problemes amb les empreses. Les empreses han desaparegut i cap en vol saber res. I al final ens vàrem saber que el tenia l'Incasol.
Des de l'Ajuntament creuen que s'haurien de desencallar situacions com aquestes, ja que així també es contribuiria a reduir les possibilitats d'ocupació. Diu a més que al poble hi fa falta habitatge social.
Tenim una falta d'habitatge assequible per jovent i per, hi ha molta feina, però amb lloguers d'aquests socials faríem una gran feina. I podríem tenir 3 o 4 famílies més posades allà tranquil·lament amb un cost que no, una cosa que no tenim.
I és que municipis com Sant Aniol de Finestres tenen solars urbanitzats i d'altres edificables, unes possibilitats d'habitatge però inaccessibles per a persones amb menys poder adquisitiu.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Temps ara pels esports. Un Olot amb molt d'ofici assalta el Collao, guanya per primera vegada a la història al camp de l'Alcoià i suma la primera victòria de la temporada fora de casa.
Marc Mas, aprofitant el refús del porter, i Pau Salvans, a assistència de Nuha Marong, marquen a la segona meitat els gols d'una victòria que allunya l'Olot a 6 punts del descens.
David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va revelar amb la història. Les estadístiques deien que no havia guanyat mai el Collao, que aquesta temporada encara no havia sumat cap victòria jugant a fora de casa i que no havia guanyat 2 partits consecutius, i ahir les va trencar totes. Va fer un partit molt seriós i va tombar un Alcoià que feia 10 jornades que no perdia. Va ser una victòria de molt de mèrit i de molt d'ofici, tal com destacava el tècnic Roger Vidal.
Molt content perquè a vegades la feina té els seus fruits i avui penso que he fet un partit molt seriós. També penso que és fruit de la victòria de l'altre dia, que ens va fer veure que hem d'estar molt intensos, poder havíem perdut una mica aquesta agressivitat tant defensiva com ofensiva, i el partit de la setmana passada crec que ens va fer obrir els ulls a tots, a recordar com era l'Olot, i fruit d'allò, doncs, avui ha aparegut això.
L'Alcoià i l'Olot van demostrar durant molta estona perquè són dues de les defenses més sòlides de la Lliga. Van protagonitzar un partit igualat, de poques ocasions clares de gol, que no es va decantar fins a la recta final. El primer gol va arribar just abans de la mitja hora de joc de la segona meitat. Martí Soler va provar un xut des de fora l'àrea, que el porter no va poder blocar, i Marc Mas, de pur davanter centre, va aprofitar el refús per marcar el 0-1.
Sí, al final la categoria és per detalls. Nosaltres hi ha hagut partits que a fora que hem estat molt bé i hem tornat a 0, i avui hem estat molt bé, hem jugat lluny de la nostra àrea i les ocasions que hem tingut, doncs, al final l'hem pogut entrar. Sí que una part, alguna de clara d'Henry o algun centro, i de fet tot xut des de la frontal de Martí Soler i Marc molt llest, i quan la poses per davant tot és més fàcil.
L'Olot, que va concedir molt poques oportunitats a l'Alcoià, va acabar jugant els últims 5 minuts amb un home més per l'expulsió de Loren, i en el temps afegit va arrodonir la victòria. El 0-2 va ser obra de 2 dels nous fitxatges. Nuha Marong va aguantar bé la pilota i la va donar a Pau Salvans, que dins l'àrea va definir la perfecció amb un xut col·locat a l'esquerra de la porteria de l'Alcoià. Roger Vidal celebra l'aportació dels nous reforços. Ahir també va debutar el davanter Carlos Martínez.
Sí, teníem dubtes amb els tres nous, perquè Nuhai i Carlos tampoc estaven en ritme de competició, Salvans estava allà entre cotons, i per això hem tardat una mica a fer els canvis, no? I crec que tots tres han fet el que havíem de fer i estem molt contents.
Amb aquesta victòria, la segona de consecutiva i la primera que celebra fora de casa aquest curs, l'Olot fa un salt important a la classificació. Fa dues setmanes no tenia marge amb el descens i ara s'instal·la a la meitat de la taula, a la mateixa distància del play-off que del descens, és a 6 punts.
Sí, és una categoria tan igualada que si vas als partits seguits et dispares i no pararem aquí, volem més.
Diumenge que ve, a les 6 de la tarda, l'Olot tornarà a l'estadi municipal per disputar un dels partits més especials de la temporada. Arribarà el Sant Andreu i la seva afició. Una bona prova per mesurar la bona ratxa que ha començat l'equip de Roger Vidal.
Gràcies, David. També bones notícies per l'hoquei Olot, que remunta i guanya la Josep Jou. Resultat final 3-1.
Els olotins superen el Congrés, sumant la que és la primera victòria a casa de la temporada. En un duel on els visitants van anar per davant del marcador, en gran part del partit, els olotins van capgirar el resultat amb un tram final de segona meitat efectiu. Jarou Matell, amb un doplet, va liderar una victòria que serveix a l'hoquei Olot per sumar 11 punts i fugir de la part baixa de la taula.
Després de la victòria a Girona i abans d'encar la primera volta, una de les assignatures pendents de l'hoquei Olot era sumar la primera victòria de la temporada a la Josep Jou. Al llarg del curs hi ha jugat 6 partits i ha hagut d'esperar el 6è per celebrar un triomf davant de la seva afició. Aquest dissabte els olotins rebien a un club petit Congrés que venia d'encadenar 3 victòries en els últims 4 partits i que es va avançar al minut i mig de joc. Guillem Muñoz, amb una rematada dins l'àrea, generava el seu propi espai i superava Guillem Raurell, un marcador que pràcticament seria el mateix al llarg de tot el partit, ja que en els primers 25 minuts no hi hauria més gols, tot i que l'hoquei Olot va enviar 2 boles al pal a les ocasions més clares. El conjunt de Miquel Ràfols també va veure com David Carles rebia una targeta blava i provocava una inferioritat que el club petit Congrés no aprofitaria per ampliar distàncies al marcador. Tot i així, el tècnic de l'hoquei Olot valorava la victòria dels seus així, al final del partit.
Ho havíem dit a la prèvia, que ells des de la jornada 3 no havien tornat a encaixar més de 3 gols en contra, que els partits que havien perdut els havien competit moltíssim, i així ha set, un equip ben organitzat, un equip que si es fica per davant en el marcador va a possessions llargues, a intentar no tenir errades, i un partit dels que necessites doncs aquest encert per poder trencar i fer gol, i que després el guió pugui canviar una mica i ells hagin de fer algun pas més.
A la represa poques coses, però sí més gols. El club petit Congrés mantenia l'avantatge mínima i veia com podia tornar a gaudir d'una superioritat numèrica després que Marc Prat veiés una blava. Es repetiria el guió de la primera part i l'hoquei Olot seria capaç de no encaixar. A 12 minuts pel final apareixeria el talent de Jan Almatell per empatar el partit amb un gran llançament que entrava per l'escaire dret de la porteria de Pastor. Un gol que canviava el guió del partit, que s'acabaria enduent l'hoquei Olot amb el gol de Joel Pagès a 5 minuts pel final i la sentència del mateix Almatell a 47 segons per tancar un duel que significaria la primera victòria a casa de la temporada.
Hi ha dos parts molt marcades. Tot el tram d'inici en la que no podien comptar amb en Prato i en Ferran, que a part de la seva qualitat també són jugadors que porten gol, que són bons defensors, per tant crec que aquesta llosa dels 5 partits primers doncs és important, i després els 6 següents crec que hem començat a competir com volem, per tant de moment ens anem amb una provadet i contents per una provadet d'aquests que mires cap amunt i que esperem que pugem cap al notable a la segona volta.
L'hoquei Olot ara suma 11 punts i comença a deixar enrere la part baixa de la classificació del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. Concretament ja és de 6 del descens, un descens que segueix ocupant el club patint al Corcón. A banda de la part esportiva, aquest dissabte la Josep Jou també es va fer un reconeixement a l'exjugador olotí Matías Reixac abans de l'inici del partit, i al descans els membres de teràpia de xoc van fer uns llançaments de penal. El proper compromís de l'hoquei Olot serà al Covendas a Madrid dissabte a les 4 de la tarda, en el que serà el primer partit de la segona volta.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada.
Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Bon dia i bona hora, són 8:15 del matí, esteu escoltant els 5 minuts més. Si ara mateix us heu d'incorporar, heu de saber que això que us avancem ara és notícia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot va posar l'any passat 248 multes a conductors de patinet i tenen previst fer com a mínim 8 controls més aquest nou any.
La policia municipal té 52 patinets requisats al dipòsit, tot i fer més controls i enxampar a més infractors. Entre els veïns continua havent-hi sensació d'inseguretat en aquest àmbit.
Ho reconeix l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Jo crec que en 2 anys ha millorat, no ha anat a pitjor, venint d'un moment que allò era, és veritat, era un nou element que apareixia als nostres carrers, a la nostra ciutat, a les ciutats, de fet, i en mica, a base d'anar fent doncs, tots aquests esforços, cada vegada més conductors de BMPs circulen més bé.
Enfrontaments al centre d'Olot entre els manifestants d'una formació d'extrema dreta i col·lectius antifeixistes.
Unes 200 persones, segons els convocants, s'han escridassat a la plaça Catalunya on un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que anés més enllà.
Aquests són els crits que se sentien al centre de la capital aquest dissabte al migdia en un ambient especialment crispat i que els Mossos van aconseguir evitar que la cosa anés a més. Convertir un edifici ocupat en habitatge de lloguer social és el que demana des de fa anys l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres. Han aconseguit desocupar un edifici de Sant Esteve de Llémena i actualment està tapiat. És propietat de l'Incasol i l'alcalde Francesc Oliveres vol que els alçadeixin per arreglar-lo i oferir 3 pisos a 3 famílies que ho necessiten.
És a veure si podem aconseguir que els donin l'Ajuntament per rehabilitar-los per fer vivenda social. Penso que són 3 pisos, que l'estructura està molt bé, traient les parets que hem tapiat, fent finestres i portes noves i una pintada estarien perfectes, tampoc seria gaire hosto. Topem amb topalls que t'ho ralenteixen tot, tot arreu hi veuen problemes allà on nosaltres no en veiem cap perquè només haurien de fer que entregar-ho a l'Ajuntament i faríem la feina, però avui no, que això encara hi ha alguna empresa lligada, que no sabem on estem, eh? Fa 3 o 4 anys que estem lluitant i no sabem on som.
L'Ajuntament d'Olot renovarà el reglament d'ús de la llengua catalana. La darrera norma data del 1991 i des de la Regidoria de la Llengua Catalana s'ha considerat necessari actualitzar el document i modernitzar-lo.
Els diversos grups de l'Ajuntament d'Olot han vist bé la mesura.
La Susana Pagès és regidora de Llengua Catalana.
Llavors, a partir d'aquí, s'encarregarà el Consorci per la Normalització Lingüística la redacció d'una proposta de reglament a partir del que ja tenim. El que fem és actualitzar-lo i modernitzar-lo, i un cop elaborada aquesta proposta es traslladarà a la comissió que ja existeix per fer el seguiment, per fer l'avaluació, per mirar que tots els requisits siguin els que legalment es puguin fer, i finalment es portaran al ple per llavors sí poder fer la seva aprovació.
Jorge Borita diu que la detenció de Nicolás Maduro és el primer pas per solucionar l'estat actual de Venezuela.
Venezuela i resident a la Garrotxa des de fa 9 anys ha explicat el seu cas en aquest mateix programa. Explica que va haver de fugir amb la seva dona i els seus fills després de rebre amenaces per no anar a votar unes eleccions. Confia que la comunitat veneçolana aposti per recuperar la democràcia al país.
Claro, porque es un paso a la democracia y un paso menos a la dictadura. Sí, todo que sea algo de esperanza para una libertad es confiable.
I ara anem a Besalú perquè es commemoren els 40 anys de la Biblioteca Ramon Vidal del municipi. Aquest acte s'ha fet en el marc de la Festa Petita de la Vila, la de Sant Vicenç, que ha durat 3 dies. L'alcalde de Besalú explica que la biblioteca ha fet un paper vertebrador important al municipi i que és un equipament imprescindible.
Hem entès sempre que les biblioteques no només són espais on es guarden llibres, sinó que són espais clarament de desenvolupament cultural. I a Besalú hem celebrat que la decisió de fa 40 anys És una decisió encertadíssima.
I atenció, perquè se celebra a Ridaura la primera jornada d'oci alternatiu amb jocs d'estratègia i rol. Aquest esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'organització de l'Associació Garrotxa Mitjana, tindrà lloc al Centre Cívic del Poble.
Hi haurà torneig per parelles pels més experts en la matèria de Warhammer, però també s'hi faran mostres d'iniciació als jocs de rol i també als wargames. La jornada és totalment gratuïta i tothom, gran i petit, interessat, és benvingut a fer un tastet d'aquests jocs de taula.
Un dels organitzadors és en Joan Codony.
Per totes dedicades a això, no? Els jocs d'estratègia, jocs de, que molta gent no li sonarà, però la paraula és wargame, que són jocs de guerra, que una mica, diguem-ne, la base ve de tots aquests jocs que es feien de batalles napoleòniques, setges històrics, per exemple la batalla de Waterloo, coses així. Llavors nosaltres partim una mica d'aquí, però també partim d'una base, diguem-ne, no?, que tenim, que és el Senyor dels Anells, jocs de fantasia, tots aquests mons, no?, que surten de llibres, de pel·lícules.
Anem als esports. Bones notícies. Un Olot amb molt d'ofici assalta el Collao, guanya per primera vegada la història el camp de l'Alcoià i suma la primera victòria de la temporada fora de casa.
Marc Mas, aprofitant el refús del porter i Pau Salvans a assistència de Nuja, marquen a la segona meitat els gols d'una victòria que allunya l'Olot a 6 punts del descens.
El tècnic és en Roger Vidal.
Molt content perquè, bueno, a vegades la feina té els seus fruits i avui penso que hem fet un partit molt seriós. També penso que és fruit de la victòria de l'altre dia, que ens va fer veure que hem d'estar molt intensos, poder, havíem perdut una mica aquesta agressivitat tant defensiva com ofensiva, i el partit de la setmana passada crec que es va fer obrir els ulls a tots, a recordar com era l'Olot, i fruit d'allò, doncs, avui ha aparegut això.
I l'hoquei Olot remunta i guanya la Josep Jou, resultat final 3-1.
Els olotins superen el Congrés sumant la que és la primera victòria a casa de la temporada en un duel on els visitants van anar per davant del marcador. En gran part del partit els olotins van capgirar el resultat amb un tram final de segona meitat efectiu. Ja no mateix amb un doblet va liderar una victòria que serveix a l'hoquei Olot per sumar 11 punts i fugir de la part baixa de la taula. El tècnic és Miqui Ràfols.
Hi ha dos parts molt marcades. Tot el tram d'inici en la que no podien comptar amb en Prato i en Ferran, que a part de la seva qualitat també són jugadors que porten gol, que són bons defensors, per tant crec que aquesta llosa dels 5 partits primers doncs és important, i després els 6 següents crec que hem començat a competir com volem. Per tant, de moment ens anem amb una provadet i contents per una provadet d'aquests que mires cap amunt i que esperem que pugem cap al notable a la segona volta.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Temps ara per parlar de les incidències viàries, perquè aquest matí en tenim unes quantes. De moment, aquest matí, els trens continuen sense circular. Només durant mitja hora el servei ha funcionat, Aniol. Després s'ha hagut de suspendre.
Doncs sí, Joel, tot i que sembla que ara sí que es torna a reactivar una miqueta, se suspèn, però com dèiem, per segon cop avui, Rodalies, 15 minuts després d'haver anunciat la represa. És a dir, ha començat bé, s'ha suspès, s'ha anunciat la seva represa i s'ha tornat a suspendre. És ben bé que no s'entén pràcticament res d'aquest servei de Rodalies.
Escoltem precisament el responsable de DIF.
Aquest actiu són els serveis alternatius per carretera que estaven programats. A l'alta velocitat no li afecta, els serveis especials des de Lleida circularan, però el servei de Rodalies de Catalunya està suspès per aquesta incidència al centre de trànsit centralitzat de DIF a l'estació de França.
Per tant, busqueu vies alternatives, solucions alternatives abans de sortir de casa, perquè avui, si heu d'agafar un Rodalies, tindreu problemes.
A DIF ens ha comunicat que el centre de trànsit centralitzat de que tenen a Estació de França i controla tot el servei de Rodalies, ha patit un problema, una incidència, i el servei de Rodalies ara mateix es troba suspès. Estem traslladant tota la informació a través de tots els canals, a través vostre, evidentment. Fins que no es pugui solucionar aquesta incidència, el servei de Rodalies no presta servei.
I és que DIF ha detectat 23 punts crítics en 7 línies de Rodalies on cal fer actuacions molt urgents.
El servei de Rodalies i Regional, suspès des de dissabte, no es reprendrà fins que es garanteixi que pot operar de manera segura, segons va anunciar el govern.
Més de 50 intoxicats lleus per una fuita de monòxid de Carboni al poliesportiu de Puigcerdà.
S'han desallotjat 200 persones i s'ha traslladat almenys 3 dels ferits a l'Hospital de Cerdanya.
Assassinada una dona a Lleida en un possible cas de violència masclista.
Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor del crim i la paeria ha decretat 3 dies de dol.
D'altra banda, un home s'entrega a la policia i confessa haver assassinat un nen de 13 anys a Sueca.
La víctima seria un amic del fill de l'agressor que està detingut.
D'altra banda, agents antiimmigració maten a trets una altra persona a Minneapolis.
És un ciutadà estadounidenc que el Departament de Seguretat Nacional assegurava que anava armat, per bé que les imatges no consta que amenacés els agents amb cap pistola.
Una gran tempesta de neu i gel als Estats Units deixa centenars de milers de llars sense llum.
S'ha declarat l'estat d'emergència a més de 20 estats i a Washington i el govern fa una crida a no sortir de casa.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Avui tenim les afectacions viàries següents. Talls complerts al carrer Freixes, al Notari Closells i al carrer Sandrada. Talls parcials de la via al pàrquing del carrer Macarnau. I ocupacions de via sense tall a l'avinguda Jaume II, a l'avinguda Sant Jordi a l'alçada de número 2, a la plaça Teatre, al Bisbe Lorenzana, carrer Nicaragua amb avinguda Perú, avinguda Anselm Clavé, Verge Montserrat, alcalde Pere Bretxa, carrer Nicaragua i carrer Tarragona. Això és tot des de la Policia Municipal. Bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores, Aniol, què ens pots avançar?
Doncs avui dilluns encetem una setmana dominada pels centres de baixes pressions atlàntics. Això implicarà el pas de diversos fronts molt marcats pels vents de l'oest i el sud-oest amb algunes baixades de temperatura puntuals. El Pirineu serà el sector de Catalunya amb més precipitació aquest dilluns. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís per neu entre el matí i migdia d'aquest dilluns per acumulacions de més de 10 centímetres per damunt dels 900 metres i més de 30 centímetres per damunt dels 2.000 metres. La nevada s'ha mantingut amb força durant la matinada, també durarà, com dèiem, fins al migdia, però menys intensitat durant el matí. La cota de neu serà d'uns 800 metres. També hi haurà torb al Pirineu. Fora del Pirineu i Prepirineu, on estarà ennuvolat, esperem un inici del dia amb núvols baixos en punts del prelitoral sud i de la Catalunya central. A la resta tindrem un cel assolellat per núvols prims. La tarda començarà amb sol o núvols prims en general. Amb el pas de les hores començarien a arribar núvols més compactes. A partir del vespre, el cel ja estarà ennuvolat arreu i començarà a ploure pel terç oest. Els registres, però, seran molt poc abundants. La cota de neu ja estarà situada al voltant dels 2.000 metres.
2:03.
Bassols Energia presenta la Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Yeah.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Vine a viure la 28a edició del Firestoc de Banyoles. Del 30 de gener a l'1 de febrer no et pots perdre les millors ofertes en roba, calçat, complements i d'altres productes. Aquest any, el Firestoc es canvia d'ubicació i es trasllada a l'embalat del recinte de Barraques, a la zona de la Farga, un nou espai per una experiència encara més increïble. A més, cada compra té premi. Gira la ruleta i emporta't un regal segur i entra al sorteig d'un val de 150 euros. No deixis passar aquesta gran oportunitat. Trobaràs més informació a les xarxes socials de @turismebanyoles. T'esperem al Firestoc de Banyoles.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Us ho dèiem en titulars, avui és notícia a la qüestió dels patinets. L'Ajuntament d'Olot va posar 248 multes a conductors de patinets l'any passat i tenen previst fer almenys 8 controls més aquest any. Què hi diu la policia municipal?
Doncs la policia municipal té 52 patinets requisats al dipòsit. Tot i fer més controls i enxampar més infractors, entre els veïns continua havent-hi sensació d'inseguretat en aquest àmbit.
L'Ajuntament d'Olot va posar 248 multes a conductors de patinets durant el 2025 i tenen requisats 52 patinets al dipòsit. Progressivament s'han anat ampliant el nombre de controls, especialment al centre de la ciutat. L'any passat se'n van fer 8 i per aquest any està previst que se'n facin almenys 8 més. L'any 2024 es van posar 173 multes. Agustí Urbós és l'alcalde d'Olot.
Jo crec que en 2 anys ha millorat, no ha anat a pitjor, venim d'un moment que allò era, és veritat, era un nou element que apareixia als nostres carrers, a la nostra ciutat, a les ciutats, de fet, i de mica en mica, a base d'anar fent doncs, tots aquests esforços, cada vegada més conductors de BMPs circulen més bé.
Segons l'alcalde d'Olot, s'està notant un major civisme, per exemple, als passos de vianants.
La tipologia de sancions, per exemple, de circular per les zones de vianants, doncs veiem que per cada la quantitat de patinets que es van aturant, doncs cada vegada són menor, no? Cada vegada es va responsabilitzar més la gent de passar per les zones on pertoca. Que n'hi ha que no ho fan bé, és evident.
Des d'Activem Olot consideren que hi ha permissivitat i falta de control dels conductors de patinets quan fan infraccions, especialment al centre de la ciutat, però l'equip de govern, agafant les dades, no ho veuen així. En parlen Jordi Rubio d'Activem Olot i Agustí Arbós.
Tenim la sensació, i molts veïns així ens ho transmeten, que hi ha una permissivitat alarmant per part d'aquesta àrea. Veiem patinets a gran velocitat esquivant avis i nens i sembla que aquí no passi res. La pedagogia té un límit i ara toca ser una mica més contundents.
No estic gens d'acord amb el que ha dit vostè de la permissivitat. Justament el control de trànsit que s'ha fet més des que he entrat d'alcalde des de fa 10 mesos ha estat el de patinets.
L'equip de govern creu que fan falta unes normatives que acompanyin més per tal de combatre les infraccions en vehicles BMP.
També ens calen normatives com la que s'ha suspès, que permeti tenir assegurança, fins i tot jo crec que un mínim de coneixement sobre vialitat, esclar, no coneixen la senyalització de trànsit perquè no n'estan obligats. Això també ens genera problemes de desconeixement de les persones que condueixen.
I és que amb el pas dels anys cada cop són més les persones que utilitzen aquest tipus de vehicles per desplaçar-se, generalment per les ciutats.
L'Ajuntament d'Olot renovarà els reglaments d'ús de la llengua catalana. L'última norma data de l'any 91 i des de la regidora de la llengua catalana s'ha considerat necessari actualitzar el document i modernitzar-lo.
Els diversos grups de l'Ajuntament d'Olot han vist bé la mesura.
L'equip de govern ha iniciat el procés d'aprovació d'un nou reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament d'Olot. El reglament d'ús de la llengua catalana que té actualment el consistori va ser aprovat el 24 d'octubre de 1991. En parla Susana Pagès, regidora de la llengua catalana.
Llavors, a partir d'aquí, s'encarregarà el Consorci per la Normalització Lingüística la redacció d'una proposta de reglament a partir del que ja tenim. El que fem és actualitzar-lo i modernitzar-lo. I un cop elaborada, aquesta proposta es traslladarà a la comissió, que ja existeix per fer el seguiment, per fer l'avaluació, per mirar que tots els requisits siguin els que legalment es puguin fer, i finalment es portaran al ple per llavors sí poder fer la seva aprovació.
Tots els grups de l'Ajuntament d'Olot han vist amb bons ulls la proposta. Ara es començarà a treballar amb el nou reglament. Segons la regidora de la llengua catalana, els diversos grups hi podran dir la seva i també es comptarà amb un període d'exposició.
Jorge Burita diu que la detenció de Nicolás Maduro és el primer pas per solucionar l'estat actual de Venezuela. Venezuela és resident a la Garrotxa des de fa 9 anys, ha explicat el seu cas en una entrevista en aquest mateix programa.
Explica que va haver de fugir amb la seva dona i els seus fills després de rebre amenaces per no anar a votar a unes eleccions. Confia que la comunitat veneçolana aposti per recuperar la democràcia al país.
Jorge Burita, la seva dona i els seus fills van haver de marxar de la seva Venezuela natal després de rebre amenaces constants per part del govern de Nicolás Maduro. Una situació que va començar després que decidissin no anar a votar a les eleccions, mostrant el seu rebuig cap al president del país actualment detingut pels Estats Units. Burita ha donat la seva opinió sobre la detenció de Maduro i ha dit que confia en el que pugui fer Donald Trump.
Claro, porque es un paso a la democracia y un paso menos a la dictadura. Sí. Todo que sea algo de esperanza para una libertad és confiable.
En el cas de Jorge Burita, ell treballava al port i la seva dona estava vinculada al govern quan encara vivien a Venezuela. Les seves filles eren petites quan van decidir canviar el rumb de la seva vida, però no van dubtar en fer-ho. Explica que després de la detenció de Maduro encara no s'acaba el problema que té el país i detalla que la gent ha de veure que es necessita un canvi.
Salimos del país huyendo de ese tipo de personas, de los secuestros, de las amenazas del gobierno. Esperemos que despertemos los venezolanos conscientes, los venezolanos que queremos a una Venezuela libre, despertemos y sigamos adelante para que podamos ser libres y Venezuela sea la Venezuela de antes.
A la pregunta de si tornaria a viure a Venezuela i deixar la Garrotxa, en el cas que el país pateixi aquests canvis que reclama, prioritza la vida de les seves filles i el seu fill, que encara no ha complert l'any de vida.
En realidad no, porque mis hijas han crecido aquí. Mis hijas llegaron con la mayor con 3 años, la menor con 7 meses. Tengo un hijo recién nacido que nació aquí, tiene 2 años. Y mis hijas están muy conformes, o sea, mis hijas se sienten catalanas. Ellas son felices, el futuro de mis hijas yo la veo aquí.
Jorge Burita i la seva família veuen el seu futur a la Garrotxa i confiant des de la distància que Venezuela recuperi una democràcia que, segons el mateix Burita, es va perdre al llarg del mandat de Nicolás Maduro.
Ara anem a Besalú perquè es commemoren els 40 anys de la Biblioteca Ramon Vidal. Aquest acte s'ha fet en el marc de la Festa Petita de la Vila, la de Sant Vicenç, que ha durat 3 dies. L'alcalde de Besalú ha explicat que la biblioteca ha fet un paper vertebrador important al municipi i que és un equipament absolutament indispensable. Néstor Carvajal.
La Festa Petita de Sant Vicenç de Besalú és una de les ocasions que tradicionalment durant l'any la vila es reunia. Una festa amb un important pes tradicional que s'ha celebrat aquest cap de setmana durant 3 dies en diverses activitats. Parla l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
Té una component clarament tradicional. Hi havia dos moments a l'estiu i a l'hivern, en què hi havia aquestes dues, d'alguna manera, trobades de la societat, dels pobles en general, per poder oblidar-se una mica de la feina i de la tasca de cada dia i per poder disfrutar de jornades d'amistat, de balls i de tot el que és bàsicament components de caire tradicional.
El primer dia de la Festa Petita, divendres, s'ha commemorat els 40 anys de la Biblioteca Ramon Vidal del centre de la vila. Guinó fa una mirada enrere i valora la decisió de l'any 86.
Hem entès sempre que les biblioteques no només són espais on es guarden llibres, sinó que són espais clarament de desenvolupament cultural. I a Besalú hem celebrat que la decisió de fa 40 anys és una decisió encertadíssima.
L'alcalde avança que durant aquest any es preveu que arquitectes engeguin el projecte de la nova biblioteca a l'Institut de la Vila i aquest estigui executat abans del 2030.
I atenció, perquè se celebra a Ridaura la primera jornada d'oci alternatiu amb jocs d'estratègia i rol. Aquest esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'organització de l'Associació Garrotxa Mitjana, tindrà lloc al Centre Cívic del poble.
Hi haurà torneig per parelles pels més experts en la matèria de Warhammer, però també s'hi faran mostres d'iniciació als jocs de rol i també als wargames. La jornada és gratuïta i tothom, gran i petit, interessat, és benvingut a fer un tastet d'aquests jocs de taula.
Aquest proper cap de setmana a Ridaura tindrà lloc la primera jornada d'oci alternatiu al Centre Cívic del poble i que és organitzada per Garrotxa Mitjana. La jornada se centra sobretot en jocs de taula, però específicament jocs d'estratègia i també mostres de jocs de rol. Un dels organitzadors, Joan Codony, explica els orígens i les bases d'aquests jocs.
Però totes dedicades a això, no? Als jocs d'estratègia, jocs de... que a molta gent no li sonarà, però la paraula és wargame, que són jocs de guerra, que una mica, diguem-ne, la base ve de tots aquests jocs que es feien de batalles napoleòniques, setges històrics, per exemple la batalla de Waterloo, coses així. Llavors nosaltres partim una mica d'aquí, però també partim d'una base, diguem-ne, no, que tenim, que és el Senyor dels Anells, jocs de fantasia, tots aquests mons, no, que surten de llibres, de pel·lícules.
La jornada és gratuïta i està oberta a tothom i totes les edats que estiguin interessats a provar aquest hobby. A més, pels més experts, també hi haurà un torneig per parelles de Warhammer. Parla l'altre organitzador, Albert Alba.
O sigui, jo ara tinc 31 anys, vaig començar amb 9 anys. O sigui, és una cosa que és transversal, des dels més petits fins als més grans, perquè hi ha gent jubilada, sobretot a països nòrdics i Regne Unit i companyia, que amb 80 anys encara, o sigui, suposo que al casal del jubilat queden per jugar batalles napoleòniques. Llavors, és transversal. Si ets petit o si ets gran i et fa una mica de ganes de provar-hi, ets benvingut.
Els jocs de rol i estratègia de taula tenen els seus orígens als anys 80, quan es varen popularitzar. El va fer valdre la feina que fan per portar-los en català.
Un apunt que fem nosaltres és com nosaltres tot això ho fem en català. Perquè el món del wargame és un món que està molt castellanitzat, de sempre, perquè tot el material que va arribar aquí a Catalunya, tot i que Catalunya ha estat sempre pionera en dissenys orbitals i tal, dintre del rol i el wargame, sempre ha arribat en castellà. Menys un període del 2005 al 2007, tot és en castellà. I nosaltres hem fet molta feina de picar pedra, de traduir material, de produir material en català.
Es faran mostres d'iniciació a diferents llocs de franquícies com són El Senyor dels Anells, Warmaster o Star Wars, entre d'altres. Per contactar amb l'organització o reservar inscripció es pot fer a través del correu garrotxamitjana@gmail.com.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Arco, Sin Piedad, Frankie y los Monstruos, Return to Silent Hill, Hamnet i Ídolos.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Comença el Carnaval a Olot. La festa més esbojarrada de l'any ja escalfa motors. Dissabte 31 de gener a les 8 del vespre i al Casal Marià, vine a la presentació del Carnaval d'Olot 2026. Descobreix el cartell, obra de l'il·lustrador Xevi Colomer. I no et perdis el pregó del rei i la reina de Carnestoltes 2026, en tots els actes que faran vibrar la ciutat. El compte enrere ja ha començat. El Carnaval d'Olot es presenta i promet molt. No t'ho perdis!
Actualment són més de 200 les dones que participen assíduament en algun dels programes de Càritas. A Càritas treballem per la seva promoció. Truca'ns o vine'ns a veure. Càritas Garrotxa, 972 27 28 40.